Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica, des del Passeu. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos a la segona part del Passeu sense trucar aquí a la cadena Piranaica.
Ah, això mateix.
Què? Sí, no, anava a dir cadena Piranaica, 25 anys.
Ah, això, Ràdio Valira, 40.
Exacte, exacte. Bé, saps què va passar un 29 de gener, dia com avui, però, atenció, de l'any 1595?
Doncs sí que ho sé. Ah. Que l'obra escrita per William Shakespeare, Romeu i Julieta, es va estrenar a Londres.
Sí, senyor. Mira, mira ella, mira ella.
Ai. Perquè ho tenia aquí apuntat, eh?
Ah, els guions, els guions.
No us penseu que sóc la Wikipedia amb potes, eh?
No, no, no. Però
no,
bueno,
no, 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 no.
Doncs sí, sí, una data, de les, d'aquestes que ens agrada tant, no? Explicar aquestes coses i tal. Bueno, perquè ja ho diuen, Candela, que recordar és tornar a viure.
I?
No. Que és maco, no? Recordar les coses i que estiguin presents, no? Per anys i anys i anys, o segles que hagin passat. Bé, pel que fa a les audiències, bueno, tenim lo de sempre, però hi ha una petita diferència, i és que el Minut d'Or, evidentment, va ser per Passapalabra. Atenció a la xifra, que és escandalosa, 3.458.000 espectadors.
Això no és el que hi ha de pot, eh?
No, no. Però deia que és escandalosa perquè és la, diguem-ne, la millor, el millor registre d'audiència des de l'any 2023. És el programa més vist des del 2023, 3.458.000 espectadors.
Estava mirant el pot, eh? Més o menys 2.700.000 euros.
Al voltant de...
Sí, 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 sí.
Bueno, doncs tot això ja és el precalentament de cara al pot aquest famós que ha de sortir d'un moment a l'altre. D'un moment a l'altre, suposo que avisaran o no, però vaja, jo crec que no sé, pot ser tremendo el dia que ja sigui el programa del pot.
El pot ja està entregat, perquè això ja està enregistrat.
Sí, ja està enregistrat.
Passes que...
No lo sabemos. Bueno, pel que fa a l'Hormiguero, ahir va fer 1.900.000 amb la Glòria. Glòria Serra, 1.928.000.
Fa 15 temporades de l'Equipo de Investigación.
Això mateix. El segon programa va ser La Revuelta, que hi havia la Chenoa, i el cor de pel·lícules Los Domingos, 1.299.000 espectadors, però ja insisteix una certa preocupació perquè està baixant les audiències
manera de pujar
de La Revuelta.
Del Broncano,
sí, hi ha una certa preocupació. El tercer va ser The Floor, precisament, aquest concurs presentat per Chenoa, que no està mal, 1.000.000 espectadors.
First Dates, el número 4, a Telecinco, 7,6% de quota de pantalla.
Això, 986.000. I a Telecinco també el cinquè programa més vist va ser aquesta sèrie que va començar ahir, Pura Sangre, que entre d'altres protagonitza la...
Ah, sí?
Ai...
Ah, la Molina.
Exacte, l'Àngela Molina. L'Àngela Molina,
sí, sí, sí.
La filla de Soy Minero.
De l'Antonio.
De l'Antonio. Bé, pues aquesta, Pura Sangre, el primer capítol era Tu reino por un caballo, perquè la cosa va de cavalls, 917.000 espectadors. Era l'estrena d'aquesta sèrie que, com dic, és de cavalls i rodada bàsicament a Puigcerdà. No, és prou.
Què dius ara?
No, és que hi ha molts cavalls a Puigcerdà.
Bueno, fa la fira del cavall,
clar, per això.
I ahir va haver el Carrusel Champions amb algunes sorpreses, com per exemple la derrota del Real Madrid.
4-2, tu.
amb el Benfica de Mou.
No, el Mou. El
Mourinho.
El Mou li ha fotut una repassada al Madrid, a la Reloa, i mira que són amics, eh? Unes abraçades, escolta. Però ja li vaig dir que ja li deuria dir... No, no passareix, eh? No passa... Bueno, home, sí, passen, el que passa que no en el top, en el top 8, eh? Queden per darrere del top 8.
Fer...
Hauran de fer un play-off. Haurà... No, dos.
Ah, dos.
Partit d'anada i tornada. Bueno. Sí. Ah, que per cert, els hi pot tocar... Els hi pot tocar una altra vegada el Benfica. Sí, sí. Bueno, doncs res, aquest partit del Benfica-Real Madrid el van seguir 495.000 espectadors. I després deixen que digui que el programa de I ahora son soles va ser el programa més vist de la temporada i atenció perquè va superar el 1 milió de persones.
Wow.
Sí, sí, 1.017.000 espectadors. I també el Precio Justo, que va tenir el millor programa, dic, el millor, la millor audiència des de que ha començat, que de fet fa 4 dies,
ja.
Però aquest és un programa que es fa al migdia, amb el Sobera, qui en si no, escolta, 752.000 espectadors, eh?
Déu-n'hi-do, no?
Del Precio Justo, sí, sí. Ahir va ser un dia de rècords de programes.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Moment per la psicologia, com sempre, amb la Laura Dallarès. Benvinguda, Laura, un dia més. Moltes gràcies.
Hola, moltes gràcies a vosaltres.
Sí, no, no, no.
Mira que és
bé,
fàcil, eh?
Sí.
A priori.
No, no és que m'hagi ratllat, eh? Vull dir, és que avui parlarem de per què ens costa moltes vegades, no a tothom, però dir que no. Dir que no.
Mira que és fàcil,
mira que és fàcil.
Dues lletres.
Dues lletres, però... tot plegat, N-O, no.
Exacte. Però clar, si ens comencem a fer preguntes, no, ara, i fem una miqueta d'autoreflexió, de dir quantes vegades he dit que sí a una proposta que en realitat no em venia gens de gust.
Jo crec que gairebé a tothom.
Clar. O quants cops hem fet favors a algú que sabem que no se'ls mereixia gaire.
També.
També, no? I quantes vegades després m'he sentit malament amb mi mateix perquè en realitat he acabat fent alguna cosa que no volia fer.
Sí, sí.
I per què passen aquestes coses? Doncs pues avui ho mirem, no?
Doncs
avui
vinga,
anem a
mirem-ho.
Parlar una miqueta d'això perquè és que és algo que ens hi podem sentir identificats la gran majoria de persones,
I
no?
I tant, i tant.
I això no és casualitat. Ara començaré a parlar dels factors psicològics que ens poden provocar això. En primer lloc, el podi, el que tenim és la por al rebuig i el conflicte. La por al rebuig la tindrem accentuada, sobretot, quan hem patit experiències de rebuig al llarg de la nostra vida. Per exemple, és molt comú aquesta por amb les persones que presenten un historial d'assetjament escolar, de bullying, no? Que s'han quedat sense amics en una època de la seva vida, a qui se'ls ha fet el buit, no? Que s'han sentit sols, i a més s'han sentit amenaçats. Aleshores, això deixa una cicatriu que encara que pensem nosaltres que està tancada, es pot obrir en el moment en què jo intueixo que si faig alguna cosa que pot molestar els altres em poden tornar a deixar de costat, no?
Clar.
I això farà que sigui una persona a qui em costi imposar-me i em costi dir que no. Aleshores, acabo dient que sí per evitar tornar a viure el que vaig viure en un moment donat. Jo he ficat l'exemple del bullying, però és extrapolable a qualsevol situació en la que m'hagi sentit deixat de banda o rebutjat, no? Després tenim també, en la mateixa línia, la por al conflicte, que seria acceptar sempre les propostes que em fan, fins i tot aquelles que puguin anar en contra dels meus principis i dels meus valors, perquè intueixo que no acceptar-les pot generar un conflicte i jo no sé afrontar els conflictes. Com que no sé afrontar els conflictes, ja m'avanço i dic que sí. I em fico dintre del lot i així, zero problemes.
Sí,
no?
Això que diem, mira, jo no vull problemes, escolta, mira, tira, tira, no vull problemes jo. Sí, ho hem sentit moltes vegades,
aquí,
sí.
Petita anotació, fixeu-vos que aquests dos punts que hem comentat, en el fons, són conductes d'evitació. Que ens per evitar una cosa, dic que sí. Clar, sempre que hi ha conductes d'evitació podem afirmar que tindrem ansietat per sota. Per què? Perquè el rebuig i tornar a reviure allò que vaig viure em generarà ansietat. i un conflicte que jo no sàpiga afrontar també me'n generarà. Aleshores, duc a terme el sí com a mesura de precaució, com a mesura d'evitació de que passi allò que m'imagino jo que pot arribar a passar, no? Uh-huh. I aquest seria un dels motius principals a nivell psicològic, però en tenim més. Després tenim la pressió social i la necessitat d'encaixar, no? I aquí doncs, podem fer menció d'un dels grans psicòlegs, que ja n'hem parlat a vegades, de l'Albert Ellis, que ell defensava que teníem una sèrie d'exigències a dintre dels nostres caps que havíem de complir sí o sí. I una d'aquestes era la necessitat d'aprovació per part dels altres. No? Necessito que el grup aprovi el meu paper, necessito encaixar socialment, necessito que se m'estimi, no? Per què? Perquè si els altres no m'estimen o no em valoren, en el fons és perquè no m'ho mereixo i si vaig rascant acabaré per arribar a creences nuclears del tipus si els altres no m'estimen és perquè no serveixo per a res. No? Perquè no mereixo ser estimat, perquè sóc insuficient. Tot això que està denotant aquí, doncs, problemes d'autoestima. Per tant, aquí tindríem també un dels nuclis que ens genera aquesta incapacitat de dir que no, que serien problemes d'autoestima o baix autoconcepte, no?
Sí.
Després tenim, i per això diem que la gran majoria ens pot passar que tinguem dificultats per dir que no, l'educació i les normes culturals, evidentment. Aquí, doncs, moltes persones hem anat creixent pensant que dir que no, negar-se a alguna cosa, és de mala educació, perquè és el que se'ns ha ensenyat des de petits, no? I, a més, el símbol d'èxit també se'ns ha ensenyat que és estar envoltats d'amics i d'això que dèiem d'encaixar, no? Que aquí tenim també un altre gran personatge que convé mencionar i que ja en parlarem en altres espais, que és a Maslow, no? Amb la seva piràmide motivacional, que és potser el més conegut de Maslow, però també té la teoria de l'afiliació, que refereix justament a aquesta necessitat de l'ésser humà de moure's en grup, l'ésser humà...
La manada, no?
Exacte, sí, exacte. Sí. Hi ha persones que diran, no, si a mi m'encanta estar sol, sí, però necessitem la manada, fixeu-vos que la nostra societat s'organitza de manera que necessitem la manada en un moment donat per poder evolucionar, no? I aleshores, aquí, doncs, aquesta teoria de l'afiliació és el que ens diu, no? Que sovint acceptarem coses que no ens venen de gust únicament per mantenir aquesta afiliació, no? Perquè és símbol d'èxit, per complir una mica amb la necessitat d'aprovació que mencionàvem abans i perquè, a més, ens han educat perquè això sigui així, perquè ens han dit que no és de mala educació, no? I això ja ho portem molt integrat a dintre nostre. I aquí ens trobem, doncs, amb el problema de la síndrome de la persona complaent, no? Que és creure que sempre hem d'ajudar els altres, fins i tot a costa del nostre benestar. Aquí tindríem una altra de les conseqüències d'aquesta educació, no? Sí. Ajuda sempre a qui ho necessiti o seràs mala persona. Si no fas això i mires per tu, ets un egoista, no? Quan a vegades estem esgotats i no podem fer més i encara continuem allà donant hores, no?, per ajudar una altra persona i ens oblidem del que necessitem nosaltres, no? Perquè això està concebut com a ser egoista. És totes aquestes... que a vegades ens ho han dit de forma explícita i a vegades no, però se sobreentén dintre de l'educació que hem rebut, no? Que mirar primer per un mateix és ser mala persona, quan en realitat és una cosa molt sana, no? I després arribem a la culpa i a la dissonància cognitiva, no? Quan diem que no, en el fons tenim una discrepància interna, un conflicte intern, és el que anomenem una dissonància cognitiva, no? Volem, per una banda, posar límits, perquè ens sembla que necessitem fer-ho, però per l'altra ajudem els altres. I aquí tinc un conflicte, què faig? Poso els meus límits, continuo ajudant? Clar, hi ha tot un diàleg intern que serà molt diferent segons les educacions que s'hagin rebut, les experiències vitals, evidentment, però al final hi ha un conflicte, hi ha dues parts de mi mateix que s'expressen. Una que diu, posa els teus límits ja, i l'altre que em dirà, no, ja us dic que sí, perquè si no, ui, el que ens passarà, ens deixaran de banda. Llavors aquí hi ha una balança i depèn de quin costat guanyi, faré una cosa o faré l'altra, no? Tots aquests factors psicològics són els que intervenen en una cosa tan senzilla com dir no, que són dues lletres, imagina't.
Sí, sí.
Però encara hi ha més. Hi ha els factors neuropsicològics, perquè la ciència ens demostra que no només tenim factors psicològics, sinó que a més podem explicar-ho a través de les nostres neurones i les nostres estructures cerebrals. En primer lloc, tenim l'estructura cerebral estrella quan parlem de coses emocionalment negatives, que seria l'amígdala, que és la que s'encarrega de gestionar les respostes de lluita o fugida, per tant, té relació amb tots els temes d'ansietat, i de por, de ràbia, tota aquesta emocionalitat, entre cometes, negativa, necessària, però molt desagradable, no? L'amígdala, com us deia, s'associa a la por i a l'estrès i s'activa sempre que anticipem una resposta negativa per part d'algú, no? I això ens pot generar ansietat i portar-nos a dir que sí per evitar sentir aquesta ansietat i sentir aquesta incomoditat que ens produirà. També hem de parlar aquí del sistema de recompensa i la dopamina al nostre cervell, no? Quan diem que sí, complim amb les expectatives dels altres i el més probable és que podem rebre una recompensa social, no? En forma d'agraïment o d'aprovació per part dels altres. Això què farà? Farà que alliberem més dopamina, fent que a la llarga associem el dir que sí sempre amb una sensació de plaer i això vagi reforçant la conducta. Per tant, em costarà molt més dir que no,
clar,
perquè jo busco la recompensa social perquè a mi em fa sentir bé. No? Altres estructures implicades hi ha l'escorça prefrontal i la presa de decisions. L'escorça prefrontal és una part superinteressant del nostre cervell, que és la que s'encarrega de la presa de decisions i de la regulació emocional. Quan aquesta escorça la tenim sobrecarregada, quan patim molt estrès, quan anem molt cansats, ens costa més dir que no perquè fem decisions més impulsives per evitar problemes. És a dir, jo porto uns dies amb molt estrès, ara mateix no em ve de gust entrar en conflicte amb la Candela...
Ja en tinc prou, no?
O amb qui sigui, i si li dic que no entraré en conflicte, doncs escolta, per comoditat li dic que sí, i és igual, tu ja treballaré 2 hores més i no passa res, no? Almenys estaré tranquil·la. Doncs seria aquest... I després tenim el condicionament social del qual parlàvem abans i neuronal, no? Que és que si des de ben petitets ens han après a dir que sí, i perquè això ens portarà elogis, acceptació, doncs el nostre cervell ho acaba convertint en un hàbit. I els hàbits són difícils d'adquirir i difícils de trencar.
Mira.
Per tant, i tenen molta resistència a llarg termini, no? Per tant, si ja veiem que tenim un nen petitet que té una tendència a complaure els altres i, a més, això li reforcem i el premiem, doncs tindrem un futur adult a qui li costarà molt imposar-se, molt segurament.
Clar.
També podem parlar aquí de factors culturals i socials. Hem parlat de l'educació basada en submissió. També hi ha educació diferencial segons el gènere. Vull pensar que això ha anat a menys. Vull pensar que això ha anat a menys.
Esperem que sí.
Però sí que hi ha casos on, segons la cultura, encara es manté molta diferència sobre com eduquem els homes i com eduquem a les dones, no? I les dones, és cert, que tradicionalment han rebut una educació per mantenir el rol de cuidadores. I aleshores, aquí sí que les dones doncs, tenen aquesta educació més submisa, no? A qui els costarà més imposar-se. Això espero que hagi anat desapareixent. No he fet cap estudi per saber-ho.
Ja.
Però sí que és veritat que en algunes cultures encara es manté, no?
Per desgràcia, després, sí.
Exacte. I després tenim la cultura de la productivitat i del sacrifici, que el que ens ve a dir és que vivim en una societat on dir que no pot ser interpretat com un signe de falta de compromís o de debilitat, no? Imagina't, en el món laboral, dir que no per fer més hores extres. Ostres, quin vago, no?
Sí, ostres, doncs aquest...
Això encara, encara ho tenim molt imprès en les nostres ments, no? La gran pregunta que cal fer-se és com afecta això a la meva vida, no? Doncs, per una banda, tenim estrès i esgotament. Per l'altra, hi ha persones que se senten culpables, se senten malament i s'enfaden amb elles mateixes perquè en el moment no han estat capaces de dir que no, però després... Tenen tota la narrativa perfecta per haver-ho dit, no? És que, clar, és que ara penso que li podia haver dit que no, perquè tal...
És una lluita interna amb tu mateix, no?
És una lluita interna.
És fatal, això.
Exacte, que a més cansa molt. Home. Pensa molt, perquè una cosa és que t'enfadis amb algú altre, l'altra
sí,
cosa
no?
és que t'enfadis amb tu mateix.
Tu dius tu mateix i tu preguntes tu mateix, no?
Exacte, i això sí, cap sí. a un porte, cap a una pèrdua d'autoconfiança, perquè dius, ostres, que si no soc capaç de defensar el que penso, com he de defensar els meus fills o els meus pares, no? Els meus tiets, per
sí,
exemple,
sí.
no? I també, i molt interessant aquesta, ens porta cap a relacions desequilibrades. Ojo amb això, perquè si sempre estem dient que sí i mai estem posant els nostres límits, no sabrem mai si la persona que tenim al costat la tenim perquè realment ens aprecia i ens valore o perquè som la seva carta fàcil.
Sí, sí.
I això també és una qüestió que ens hauríem de plantejar la propera vegada que haguem de dir que no. A veure què passa si li dic que no a aquesta persona, perquè potser si la persona se m'enfade, no mereix que estigui jo al seu costat. I són preguntes que no ens fem mai. Fixa't que sempre vivim amb la por de ai, que no em deixi de parlar, ai, que no parli malament de mi, però què passa si dic que no i comprovo de quina pasta està fet l'altra, no? Perquè a vegades, quan passo un mal moment, aquelles persones que em penso que tindré al costat em sorprenen i desapareixen.
Això ha passat moltes vegades, eh?
Moltíssimes vegades. Sí. I sempre dic que quan estàs en el teu pitjor moment és quan has de tenir els ulls més oberts.
Uh-huh.
Perquè és quan veuràs les persones que t'estimen de veritat. Perquè són aquelles que es quedaran al costat i si s'han de quedar 4 hores en silenci, estaran en silenci, però estaran allà.
Sí, sí.
Però estaran demostrant que estan allà, no? Llavors, ara anem a veure com podem aprendre a dir que no, poquet a poquet, de forma gradual, no canviarem...
Sisplau.
Que ningú es frustri, sisplau, no canviarem del dia a la nit, això és impossible, cadascú és com és, però sí que podem anar fent petites accions per anar modulant, no? Llavors, podem començar per la fórmula no i una alternativa. Per exemple, no puc, però podem quedar un altre dia.
Sí.
Això és un no molt suau, però és un no. I aquí ja puc estar orgullós si aconsegueixo fer això, no? També una estratègia és guanyar temps, no? Deixa-m'ho pensar i ja et diré alguna cosa.
També.
Aquí, quan hem estudiat comunicació, se'ns diu que quan una resposta tarda molt en arribar, generalment és un no. I és un
sí.
no perquè la persona està guanyant temps per trobar alguna excusa.
Sí, si finalment arriba, que potser la resposta no arriba mai, no?
Exacte, si convideu algú al vostre aniversari i veieu
que no, he anat.
No hi ha resposta durant un temps llarg, ja podeu intuir que molt probablement serà un no. Potser no, potser la persona realment s'està organitzant i que tampoc s'ha d'agafar això al peu de la lletra, però que sapigueu que quan es tarda a contestar, generalment la persona està guanyant temps, no?
Mm.
Per poder trobar alguna excuseta, i ho hem fet tots això.
I tant.
L'altra és dir no amb seguretat. No puc. Ho sento, no em va bé. Però per arribar aquí potser és necessari passar per les
Exacte,
altres dues estratègies prèviament,
sí,
no?
Sí, sí.
I després podem anar practicant l'assertivitat, perquè dir que no ho interpretem com una falta de respecte. Aleshores, hem de convencer-nos de que no és així. Podem dir que no, però hi ha moltes maneres de dir que no sense ferir a l'altre. Perquè si jo dic, Candela, jo no vindré a la teva festa de cumpleaños perquè em sembla avorrit, aquí sí que t'estic faltant al respecte.
Una mica maleducada, no?
Exacte.
Sobre que et convido.
Exacte, però jo et puc dir, ostres, Candela, mira, no puc venir o no vull venir perquè prefereixo fer-ho amb tu a soles.
Exacte.
Això ja sí. canvia, no?
Mm-hmm.
O perquè no estic a gust amb tal persona.
Mm-hmm.
Això també canvia. Vull dir que podem anar-nos plantejant això, no? Com a exemple, si el vostre cap us demana que feu hores extra, no? He dit el vostre cap perquè em sembla que és la situació més difícil, no? On hem d'expressar-nos, no? I no us va bé, doncs en comptes de dir que sí, podem dir, mira, aquesta vegada no em va bé, però un altre dia puc mirar l'agenda i mirar de quadrar-ho, no?
I tu resant que no arribi un altre dia, que no t'ho torni a demanar, no?
No, però hem de mirar, si
sí,
realment
que sí,
no ens ve de gust,
sí.
li dius, mira, és que no m'interessa guanyar més cèntims,
yeah.
perquè prefereixo o necessito conciliar la meva vida familiar. Hi ha moltes maneres d'expressar-nos sense que això impliqui una manca de respecte.
Doncs, de mica en mica anant aprenent, que és el que hem
exacte.
De fer des de que naixem fins que ens n'anem, És un aprenentatge.
I treballar, exacte, sí. I treballar molt, sobretot si heu detectat al llarg d'aquesta secció que es complia, la por al rebuig, no? La manca d'autoestima, la necessitat que tinc de que tothom m'estimi, doncs això sí que val la pena treballar-ho, perquè segurament no ens està afectant únicament en aquest aspecte que hem tractat avui, sinó que segurament ens afecta en molts d'altres, no? I això sí que val la pena que ho pugueu treballar, perquè aporta bastanta tranquil·litat.
Doncs ho anirem fent així, si no sempre tenim a professionals com tu que ens poden ajudar.
I tant, som uns quants, eh?
Per això.
Ara no sé quants som aquí al Principat, però em sembla que som cap vora els 300, devem ser, eh?
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, som uns quants. Vull dir que podeu trobar un professional amb qui us entengueu bé, i amb qui tingueu confiança i on pugueu treballar aquestes coses, que ja us dic, són petites coses, però que després, a la pràctica, es tradueix amb molta tranquil·litat, perquè quan entenc que no necessito l'aprovació dels altres per viure feliç o per estar completa, ostres, ho canvia tot, no? I hi ha estratègies per poder treballar amb això.
Doncs vinga, mans a l'obra. Laura de Llarès, psicòloga, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Música per acabar, com sempre, el nostre programa d'avui dijous. Acabant ja, aquest mes de gener. Avui és 29. I li deixem al Ricky perquè li agrada molt aquesta formació.
Sí, és una formació australiana, de les moltes i bones formacions
però
australianes.
Però ja té anys, eh?
Ja té anys, ja té anys. És una formació que es va crear a Melbourne l'any 1975 i que va escollir el nom després de passar per una carretera que conduïa al municipi de Victòria, que es deia Little River, i a partir d'aquí doncs es van dir Little River Band. La veritat és que no és una banda molt coneguda, sobretot aquí a Espanya,
però a Europa.
Europa, sí, però que va tenir el seu èxit durant els anys 70 i 70 i pico. Va vendre més de 25 milions de discos, que es diu aviat, no? Bé, l'escoltarem amb aquest tema que es diu It's a Long Way There. Preciós, per cert.
Del 76 va ser el senzill internacional de debut de Little River Band. Fins demà.
Disfruteu-la. Demà,
divendres.
Divendres.
Ai.
Dic, disfruteu-la que val la pena, tu.
matter much to anyone who's around. Is there anybody?